Avui, com cada dilluns, ens agrada en Ràdio Vila-real donar-li aquesta importància al sector agrícola, a la ramaderia, no? Al sector primari, que és tan important per a la nostra província. S'acompanya el secretari general de la Unió Llauradora i Ramadera, Carles Peris. Bon dia, Carles.
Bon dia.
Anem un poc, tenim diversos temes, temes per a tractar. La setmana passada us va reunir amb la nova consellera d'Agricultura, bueno, canvi climàtic, totes i ses noms que té la conselleria, que no només és agricultura, són moltes branques. Isaura Navarro, com es va desenvolupar la trobada? Quines sensacions us va donar?
Bueno, la veritat és que va ser una primera presa de contacte, no? Evidentment, en una reunió on és per a conèixer un poc, no?, a la nova consellera i poder transmitir el que vol el sector, pues normalment les aquestes reunions pues van bé, no? Nosaltres, bàsicament, el que vam intentar transmitir a rasgos generals va ser que li donem més visibilitat, que s'implique més en un sector que pensem que és essencial, com és el sector agrícola i el ramader, i que d'alguna manera sigui una consellera més agrarista que l'anterior i no una consellera tant de mig ambient o de transició ecològica. Considerem que és important, però és algo molt transversal per a totes les conselleries i per a tota la societat en general, i per tant el pes específic voldríem que el destinara a la part agrària que tanta falta ens fa, no? Perquè caigut en producció, tenim un augment de cost de producció desmesurat per el tema dels fertilitzants, per el tema de l'energia, i estem en una situació molt delicada, igual a l'agrari que el ramader, i li vam intentar transmitir aquesta línia, no?, de treball.
A vosaltres, com a associació, la Unió Llauradora, com us pareix que la mateixa conselleria, la d'Agricultura, es dediqui també a temes relacionats amb la sostenibilitat? Creu que van de la mà o podria anar cada una per un lloc?
A veure, jo crec que el mig ambient i la transició ecològica va de la mà de tota la societat i totes les conselleries. Per això nosaltres apostem per aquesta transversalitat que té algo que considerem que és molt important, que n'hi ha que anar treballant entre tots en benefici d'aquest canvi climàtic que ja l'estem patint tots, no? Sí. Evidentment, nosaltres, si està dins de la Conselleria d'Agricultura, l'únic que demanem és que se li doni la importància i el pes específic que té el tercer sector en importància de la Comunitat Valenciana, que és el sector agrari en exportacions. O sigui, tenim un pes específic que considerem que últimament pues, no ens estaven donant aquest protagonisme i aquest pressupost que se mereix el sector, a part de que la transició ecològica, el mig ambient, pues, se tinga que treballar, però jo crec que se tenia que treballar més en transversalitat de totes les conselleries i no, diguem, tapar només a la Conselleria d'Agricultura i Ramaderia, no? Un poquet és la visió que nosaltres intentem traslladar en aquests moments al Consell.
Molt bé. Has comentat el tema del pressupost, no? Les dades donen a la Conselleria d'Agricultura 617.000 milers d'euros, un 8% més que en 2002. Com valoreu aquesta xifra? Dime.
Sí, a veure, tot el que siga un increment de pressupost és positiu, però ahí és on es comencem a detectar el que hem estat comentant fins al moment. Per exemple, aquest pressupost que puja el 8% en termes generals a l'agricultura només puja el 5%, i la part de medi ambient i transició ecològica puja un 11%. Per tant, ja hi ha un desequilibri, sí, en l'aposta per part de la conselleria, que veus que més la part de mig ambient creix més del doble que la part d'agricultura. És ahí on nosaltres estem incidint molt, estem intentant treballar per a que se reequilibri, no? I després, per exemple, del pressupost total de la Generalitat es destina a cada valencià uns 5.000 euros, no? De tot el voltant, no de la Conselleria de Gruter, sinó de tot el pressupost, sí, de la Generalitat Valenciana, cada valencià hi seríem a 5.000 euros. D'aixos 5.000 euros, tan sols se destinen 12 euros a lo que és 12 euros per valencià, a lo que és el sector agrari i ramader. D'ahir que reclamem pues, més pes específic, més pressupost i més presència d'un sector que, conforme he dit abans, som el tercer sector econòmic en exportacions de la Comunitat Valenciana. Jo crec que mos mereixem més.
Aleshores, demaneu, no?, més pes, no?, en relació a la importància que té el sector primari, que a la fi acá és l'alimentació, no?, tot allò que és tan fonamental per als éssers humans. Vosaltres, com a associació, heu aconseguit alguna cosa per al sector agrari i ramader?
Sí, nosaltres tots els anys, com a organització agrària, intentem aportar propostes i esmenar aquests pressupostos quan s'estan elaborant en aquelles partides que nosaltres pensem que deuen de pujar perquè són de vital importància per al sector. Per exemple, en la sanitat vegetal, tot el que té que veure en la millora de la lluita biològica i de la sanitat vegetal dels nostres camps, perquè tots veiem que les plagues, cada vegada hi ha més pressió de plaga com a conseqüència també del canvi climàtic, que el que fan és que tinguem part de la producció comercial perquè ens afecten aquestes plagues. Vam demanar que s'incrementara el capítol 2, que és el de sanitat vegetal, i hem passat de 24 milions d'euros aproximadament que tenia l'any passat a més de 28 milions d'euros que n'hi ha enguany. Per tant, hem aconseguit, no?, que s'incrementin aquests pressupostos que pensàvem que eren importantíssims. O per ficar un altre exemple, en competitivitat ramadera, el que són les ajudes per a modernitzar les explotacions ramaderes, també hem pujat de, no aplegava, 2 milions d'euros que n'hi havia en el 2022 a 5 milions d'euros que n'hi ha en 2023. Per tant, ahí sí que estem satisfets de que aconseguim, no?, a base de molt de treball i de proposar i esmenar aquests pressupostos, pues que s'incrementen partides que pensem que són pues de vital importància, no? O, per exemple, un tema que se va parlar molt, com era la convivència, la futura convivència del sector apícola, sí, i el citrícola, de que se puguen augmentar la superfície de on se puguen haver assentaments de colmenes. Nosaltres ja vam demanar ajudes per a l'enmaiat i ajudes per a la reconversió d'híbrids polinizadors que no tinguin valor en el mercat i que se puguin substituir. Pues ja hem aconseguit una partida única i exclusivament de 500.000 euros per a l'enmaiat de varietats de cítrics que provoquen la polinització creuada. Per tant, estem ja caminant cap a un futur millor d'aquesta convivència del sector apícola i citrícola. O, per exemple, també les ajudes que vam demanar per a col·locar sistemes de GPS a les colmenes per saber on estan ubicats aquests assentaments i tindre un major control de que no n'hi ha en risc de que se polinitzi, de que n'hi ha un efecte polinitzador més alt per les abelles. I també n'hi ha una partida que va única i exclusivament orientada en aquest tema en el PDR de la Comunitat Valenciana. Entonces jo crec que això és la línia de treball que busquem, no?, de que n'hi ha recolzament a aquelles mesures, no?, medides que estem demanant.
Molt bé. En el sentit també de les demandes, no?, del sector, està el tema de la crema de restes vegetals, que s'ha prohibit, una notícia que hem sabut en les últimes setmanes. Com ho valoreu?
Bueno, la veritat és que ahir va haver també moltíssima polèmica en que la estatal contemplava de que no anaven a poder fer cremes de restos agrícoles. Nosaltres, d'alguna manera, vam treballar molt, vam aportar molt, vam crear hasta inclús la desobediència perquè enteníem de que això no és factible d'avui per a demà, i ara el més important que s'ha aconseguit és que en la futura llei estatal, el punt 27, punt 3, que era el que no permetia fer cremes, pues va eliminar-se. Els partits polítics del Congrés ja s'ha votat, estos dies passats s'ha votat, i hi ha hagut una majoria que han apoyat una esmena que va presentar el PDeCAT, un partit català, en esta línia, no? I per tant, desapareixent el punt 27.3, ara les coses continuarien com fins ara estaven, no? Dins dels plans locals de crema podem efectuar cremes de forma ordenada i comunicada conforme teníem. Ara és un gran èxit de que tornem a la normalitat i que al final la llei pues contempli aquestes excepcionalitats que té el camp, no? Ningú vol cremar, però n'hi ha zones o n'hi ha determinats camps que de moment no estan adaptats per a fer una altra pràctica, i per lo tant és el que hem aconseguit, no? Que finalment la llei estatal no contemplarà el que no se pugueren realitzar cremes.
En este sentit, Carles, també un poc per a fijar-nos més en l'actualitat, com està anant la campanya citrícola en aquests moments? Teniu alguna dada?
Bueno, la veritat és que la campanya citrícola ja partíem en un aforo més baixet de lo normal, era la quarta campanya que produïm per baix de la mitja, un aforo de l'any passat, un aforo de l'hemisferi nord, dels països productors de l'hemisferi nord, que també és més baixet, i per tant veiem que ell s'està recol·lectant a un bon ritme en camp, que els preus són més elevats que els de l'any passat, i que anem davant, no? No veus quasi fruta madura en el camp, perquè vol dir que n'hi ha demanda, i per tant pareix que vaig a prou bé, sobretot en el que són clementines, va millor que en el que és Trangiolosa. Castelló, evidentment, depenem de la, de que vaig a bé molt bé les clementines i les mandarines, que és el que més produïm. Per tant, si no n'hi ha ninguna distorsió en el mercat, pensem que era una campanya en preus o descens, en l'inconvenient que hem tingut un augment de cost de producció molt elevat que ens farà que ens ajuste molt el benefici, i en l'inconvenient que hem detectat que, per exemple, les mermes per plagues, igual l'aranya roja, per exemple, o la mosca del Mediterrani, la mosca de la fruta, que enguany, com a conseqüència de que està fent molta calor ara en aquests moments, és incidència i ens està traient més destrios en almacén, no? De fruta no com... Però un exemple molt fàcil perquè va tenir tot el món. L'any passat, una varietat com l'Auronul, que ja m'acaba de recolectar, aprofitàvem el 80% de la fruita a recolectar, que això ja és molt. Pues enguany, i aquest índex ha baixat al 65%, o sigui, estem aprofitant el 15% menys de fruita que l'any passat, i això és algo negatiu, perquè al final pues, això redunda en la liquidació final i s'ajustarà molt la cosa. És un poc el que estem desxifrant, no, en aquests moments, ho estem analitzant, que... massa problema de mercat, perquè els preus estan prou bé, però sí que estem tenint pues, l'increment de cost de producció i més mermes de lo que ens agradaria en almacén.
Molt bé, entonces, una de les... bueno, porteu ja temps denunciant en diferents organitzacions agràries que els costos, tant de llum com de combustibles, estan fent patir bastant al camp. La setmana passada vau enviar un comunicat en el que relacionant amb el tema de la mel que has comentat abans, que havia sigut una campanya catastròfica per als apicultors de la Comunitat Valenciana.
Sí, els apicultors, el problema que han tingut enguany és que, clar, com no fa el temps que toca, quan toca, doncs les floracions no estan de forma escalonada i no poden aprofitar les abelles per a picorejar, que diem, per a pasturar elles i obtindre el suficient pol·len en un moment determinat, per exemple, en el romer o el timonet, quan sí. Se'n van a les zones d'interior, no han pogut recolectar suficient pol·len perquè o bé neava massa sequera o perquè en primavera plou molt, se llava la flor, per exemple, del taronger, i tampoc, diguem, poden aprofitar aquesta flor del taronger conforme els agradaria. Per tant, la producció també ha sigut molt baixeta. Ve degut, sobretot, per temes climatològics i després perquè estan patint també l'atac de l'abellerol, que és un au que el que fa és o bé ataca l'abella i s'alimenta de l'abella, o bé se fica els nius prop d'on estan els assentaments de colmenes i elles s'assusten i no deixen a picorejar el que haurien d'eixir, no pasturen el que toca.
Molt bé. Doncs crec que hem fet un resum bastant ampli, no?, del que és l'actualitat a nivell agrícola, sobretot també ramader, però sobretot agrícola. Esperem doncs, que després de la primera reunió hi hagi altres i que siguin més fructíferes i que vagin en la línia de lo que he demanat, no?, que s'equipare un poc també la partida que se dona a agricultura i la que se dona a medi ambient i canvi climàtic.
Sí, realment nosaltres ens sentiríem satisfets i esperem que una consellera que dona molt més la cara pel sector agrari, no?, i el visibilitza més i el defensa més, i que després siguem capaços de treballar conjuntament també de cara a Brussel·les per a defensar tots aquests temes tan importants que tenim damunt de la taula, com és que simplement el tractament en fred per a les mandarines i els pomelos, o que, per exemple, se reduïsquen les finestres comercials en la revisió de l'acord de Sud-àfrica, que està revisant-se ara, per a que no n'hi hagin aquests solapaments, no?, aquests acords internacionals que n'hi ha. Per tant, jo crec que tenim moltes coses a treballar i esperem que la nova consellera pues, impliqui molt més que abans, no?
Esperem. Moltes gràcies pel teu temps i la...
Bon dia, moltes gràcies a vosaltres.